Deixeu-me que us saludi tots, perquè tenim aquí la taula plena per aquesta última mitja hora curta per parlar. Primer parlarem de Sálvame, evidentment, és el tema del dia. Hem parlat des del punt de vista polític i ara doncs en parlarem des del punt de vista televisiu amb els nostres crítics de tele. I després, amb el Pere Solà, Jim Ferrer i l'Alejandra Parés, doncs parlarem de sèries, d'aquesta vaga de guionistes als Estats Units que està afectant i que com pot afectar això la producció de sèries. Saludo a tots, ràpid. Ramon Bartolí, Víctor Almeda, Noemí Polls,
hola.
Pere Solà, Jim Ferrer, l'Alejandra Parés i David Broc.
Bon dia.
Bon dia a tots. A veure, Broc, comencem per tu amb el tema de Sálvame.
Sálvame, home, a mi m'ha sabut molt greu. Jo he crescut amb Sálvame. O sigui, per mi la meva educació televisiva és un dels programes imprescindibles en, no?, aquests 14 anys són.
14.
I realment és cert que, i això ho podem parlar, que el programa havia decaigut, que no era el Sálvame de fa 5, 6, 7, 8 anys, però jo crec que encara tenia corda per aguantar estona. I per mi és una cancel·lació d'aquelles històriques. És a dir, ja sé que la gent el programa no el valora bé, però per mi és un clàssic. Clar. És un clàssic de la tele, absolut.
Sí, sí. De fet, va revolucionar la televisió fa ara 14 anys, convertint els tertulians, els col·laboradors del programa, en protagonistes. És a dir, en comptes de despellejar a un famoset a qui convides i a qui el millor li has de pagar, gratuïtament, despellejaos entre vosotros, no? Ens estalvieu...
Ho combinava feina, tot, en realitat.
La feina de producció no l'estalviem.
No, però perquè... trenca moltes coses. O sigui, el fet de sortir de plató,
exacte,
el fet de menjar en directe...
Sí. Berenar cada dia.
Gran hermano.
Vull dir, coses que a la tele estaven prohibides.
Sí, sí. I... És a dir, convertir un passadís en un plató...
Exacte.
Perseguint a una persona
un
que surt del plató i va a un bany. Ah. O al camerino, és la primera vegada que jo veig a la vida. I a partir d'aquí els programes de televisió ja s'ho poden permetre perquè algú ho ha fet primer, Sálvame. Per tant, però... sí, és una pèrdua en la història de la televisió. O queda a les pàgines...
D'aquest format que venia de Kei Tomate, o com es deia?
Tómbola va ser el 97, que abans estàvem comentant amb el Víctor. Va ser un inici.
Però pensa que el Sálvame comença com un programa de debat sobre supervivientes. És a dir, el seu origen és un debat d'aquests que es fan sobre reality. El que passa és que la cadena ràpidament veu que hi ha un potencial i el passen a la tarda i el converteixen en un programa diari que no té res a veure amb el que originalment havia de ser. I a partir d'allà es comença a crear... I jo crec que la gràcia del programa ha estat que... D'una forma accidental, quasi. És a dir, en cap moment el programa ha buscat ser com ha estat, sinó que s'ho ha trobat...
No hi havia un pla.
No hi havia un pla, no? I aleshores la improvisació i les idees brillants, perquè jo crec que té un equip que ha tingut idees molt brillants, i ahir, per exemple... Quan comencen el programa...
Ahir dilluns van ser...
Amb un expert, no?
Era el primer dia després de la notícia, laboral, no?
Em sembla una altra idea brillant, sí, sí. Que és per
com
parlar...
Com fer currículums,
o sigui,
per trobar
feina. En realitat, va ser una mica com si fos un embaràs no desitjat, això. És a dir, es va...
Bueno, és que ja...
És veritat, va aparèixer...
No el veig ara mateix, però bueno...
Bueno, clar...
És que tens experiència amb el teu, jo no, però en aquest sentit...
Bueno, home, tots hem llegit novel·la, no?
Sí, sí, sí. Però... Almenys una. Potser li podríem penjar l'etiqueta de post-televisió, alguna cosa per l'estil, que va esfondrar totes les expectatives del que creiem que era un
programa de televisió. Metatelevisió, sí, jo crec. No, al final era un programa que retroalimentava sí, del mateix.
Sí, absolutament. Sí, perquè la càmera enquadrava de vegades el director, que mai surt en pantalla, el director del programa, i aquí el veiem com un element
més. Sí, va trencar tots els esquemes intocables, entre cometes, de la tele, i que després molts programes han copiat i han agafat i s'ha normalitzat una cosa que no era normal.
Sí, sí. I va crear amb personatges familiars, doncs, bueno, Mila Jiménez, una persona una miqueta dissipada i peleona, Lídia Lozano, els ulls més blaus i més bonics de la tele, plorona, llorona, Kiko Hernández, cizanyero i cruel, és que vinc amb notes,
Sí,
Kiko Matamoros, vigorèxico, i atención, dismórfofo, i què és dismórfofo? Una persona que no s'identifica amb la seva imatge i supera constantment, no?
Ah, molt
que
bé.
Hem vist totes les operacions d'estètica d'aquesta persona, de Kiko Matamoros. I Víctor Sandoval, que va dir la gran frase per mi d'aquests 14 anys, que va ser, menja mala.
I Belén Esteban...
Què? Ai, que no ens l'has vist. La princesa.
Porta notes, però a la seva manera.
Bueno, i també...
Són notes particulars.
Són, bueno, dels personatges que més li ha creat atenció, sí, que sí. Ja està bé, però sí. Carmele Marchante també havia sigut d'aquests personatges
també.
Molt defenestrats, a més.
Bueno, és que hi ha un històric de personatges que van acabar molt malament, em sembla.
Clar,
i que
Sandoval és un d'ells.
Sandoval va anar a tornar. És a dir, perquè Sandoval necessitava els calés. Carmele crec que no els necessitava, i quan tu no necessites la pasta, no et prestes a ser humiliat. Com era el cas de Carmele, no? Que anava el programa a patir.
Bueno, però la més humillada de totes...
Lídia Lozano.
No.
La Txelo.
Txelo.
Bueno, Txelo. Home, vestida de Spiderman, cara a la paret en l'estudi, és com una escena mítica.
Sí, jo crec que sí. En el rànquing de humillacions, per mi, Txelo guanya. Perdona, Chelo, però...
No, però després hi ha una cosa, que és que Telecinco, amb aquest programa tenia coberta una franja, sense haver de parlar de coses normals. O sigui, ara jo... S'ha anunciat i es confirma que Ana Rosa farà un programa molt semblant al que fa al matí. I aleshores estarem veient a Telecinco tot el dia el mateix. Que és al matí Ana Rosa fent la tertúlia política, els successos, el cor, i a la tarda el mateix, perquè no canviarà el format. Fins i tot amb col·laboradors que potser repeteixen. I per tant estarem en un loop que Sálvame jo crec que trencava. O sigui, Sálvame...
És com si tiréssim enrere, en realitat.
No, perquè era un univers tan aparentment alié a l'actualitat, que tu no vas a veure coses aquí com a Tamoros i de Lídia Lozano i t'oblidaves una mica del que estava passant al voltant. Després és cert que el programa es va ficar molt en temes de socials i polítics i que darrerament, tot i que darrerament el programa tornava estar una mica a la línia de
Sí, però saps per què, no? Perquè Jorge Javier Vázquez va dir cabrejant-se a Antonio Montero
sí.
Este es un programa de rojos y maricones, este es de Vox, va assenyalar Antonio Montero, no? I a partir d'aquí jo crec que va començar el final de Sálvame. Perquè algú va dir, no, esto no puede ser. O sea, que
bueno, tengamos en la cadena... A la Sile no li va agradar gent.
Exacte, que tengamos en la cadena un programa que se autoetiquete de rojos y maricones no ens convé, no? I quan fa 5 mesos li vaig fer una contra al JJ, em va confessar que estava empenedit. Però no perquè ell no pensés el que va dir, que ho pensa, sinó perquè li van picar la cresta. I va retrocedir, va dir, no, me referia a que somos rojos y maricones los que lo hacemos, no la gente que lo ve. Dient això, ja està dient, la vaig cagar. Jo crec que a partir d'aquí ja va començar tota una maniobra per darrere de este programa hay que cambiarlo i a poner una persona decente com Ana Rosa Quintana.
És molt còmode per Telecinco tenir una Ana Rosa que políticament està bastant més significada cap a la dreta que JJ i que a més no sortirà del guió mai, no? És a dir, farà un programa i parlarà de les coses, diguéssim, delicades d'una manera que a tu et convindrà. Cosa que, Sálvame, el tema de Rocío Carrasco, jo crec que a Telecinco se li manava de les mans i se'ls va descontrolar. I aleshores va venir un moment que vam pensar, hòstia, aquí s'està creant, perquè Irene Montero feia tuits sobre el programa, Pedro Sánchez trucava a JJ, és a dir, hi havia una espècie d'òrbita d'esquerres que s'havia apropiat del programa i que això, a Telecinco, pel que fos, pues, evidentment no li interessava. Està en el seu dret, eh? Sí. Pot fer una privada i pot fer el que vulgui. Però, clar... Ana Rosa és molt còmoda. O sigui, Ana Rosa t'entrevistarà a Feijóo i et farà una entrevista que a tu va perfecta. No crearà problemes.
Però sí que potser és el que diu el Ramon, que es torna una mica enrere, perquè jo m'imagino un programa com els que feia a la tarda Ana Rosa Quintana fa molts anys amb Rosa Villacastín, no?
Pensa del cor, successos, o política...
O en la seva època, com es deia allò, a tu lado, el que feia la Emma García.
Sí,
és aquesta estructura de tertulieta, després una mica d'entreteniment, ara...
Saloneta a casa, no?
Però això ens donarà audiència. Altra vegada, és a dir, podran superar el Sálvame?
Clar, és que ells escolaven que Sálvame havia baixat, i és cert, però és que ha baixat tota l'audiència en general. O sigui, el consum de tele s'ha devaluat molt i Sálvame s'ha vist afectat per això. Però no sé fins a quin punt Ana Rosa a les tardes ja no aquest interès.
I a mi el que em sembla irònic de tot plegat és que la comunicadora que els hi genera confiança a Mediaset sigui precisament una persona com l'Ana Rosa, que jo crec que tota la societat espanyola ha preferit oblidar que jo què sé, que era una periodista que es dedicava a plagiar llibres, sí. No? Que jo és una cosa que no entenc com aquesta persona, tants anys després, no només segueix en antena, sinó que, a més, cada cop té més espai, cada cop té més llicències per deixar anar els seus discursos, tirant a una dreta reaccionària i amb les seves vinculacions amb les clavegueres de l'Estat a través del seu marit, i a mi em costa entendre com des d'Espanya s'ha optat a esborrar aquesta etapa de la història d'Ana Rosa.
Perquè és una bombolla a Madrid, és que no és Espanya, és
sí,
Madrid.
Sí, sí.
I en aquesta bombolla a Madrid és molt autoreferencial, és a dir, s'autoalimenten entre ells, hemos de desbancar a Sánchez. És a dir, estan tot el dia amb això. Si tu sí, escoltes sí. Les ràdios a Madrid, les teles, els passadissos, llavors, com es retroalimenten, doncs creixen unes figures com Ana Rosa Quintana i altres que haurem desgràcia com JJ Vázquez.
Trobem a faltar, eh?
El trobarà a faltar.
Sí,
perquè, a més, no es manté ni el format de divendres nit, ni...
No, és que tampoc tindria cap sentit, perquè el deluxe de, dels divendres, per mi sí que s'havia devaluat molt. O sigui, jo crec que era un format que estava mort, perquè no... En canvi, el diari sí que genera moltes més dinàmiques entre ells. O sigui, el deluxe anava en una entrevista i tu ja sabies el que hi havia, no? El polígrafo i aquestes històries que ara... Per mi, havien perdut molta...
I a més que el Deluxe competeix amb Tu cara me suena,
sí,
no?
Sí, i el divendres a la nit jo crec que estava ja fora del diari, a les tardes... era una mica aïllar-te del soroll
del dia a dia, rutinari. Sí.
No? I a era més com... moltes hores de directe, que és el que clar, tu dius, que ocupa tota la graella i no
te deixes... I que realment t'hi no podies,
fer... podies enganxar a qualsevol moment.
Sí,
és a dir,
sí, no calia sí. tenir referent.
Però que no et calia la prèvia.
El que és un misteri és la inversió d'anys i d'anys que s'han fet en persones, com sí, sí. en Esteban o Kiko Hernández. Aquesta inversió, ara, la deixaran perdre? O reaprofitaran d'alguna manera aquestes persones, aquestes clar. Individualitats?
Belén Esteban, amb qui té contractes, amb la fàbrica, de la tele.
La productora.
Per tant, no, suposo que on vagi
la productora. No sabem com això afectarà a la relació de Mediaset amb la fàbrica, perquè la fàbrica segueix tenint programes a Mediaset i, pel que s'ha dit, ha reaccionat molt malament a com s'ha produït el, no, la cancel·lació.
Van haver crits a les despatxos
divendres per la tarda. Hi ha hagut acusacions i tal, i aleshores, clar, no sé com això acabarà afectant a la productora amb altres programes que sí que tindrien cabuda a altres personatges. Jo crec que Belén Esteban pot tenir cabuda a un altre programa diferent i alguns dels col·laboradors també, però és una incògnita la mateixa. A més, el canvi que vol fer Mediaset no va per la línia de la fàbrica en teoria. Potser 4, no? Bueno, no ho sé. No,
ens hauran de convidar a tu i a mi per anar comentant tot això.
Sí.
No? Tot el que queda, resta de curs i el curs vinent.
Ben tirada, va seguir facturant.
Hem d'anar comentant aquesta cosa.
Queda molta història, molta corda encara.
Sí, sí. No, vosaltres també podeu venir també.
Moltes gràcies.
A més de per donar vida.
Moltes gràcies.
No, home, no, en continuarem parlant perquè, sens dubte, ha estat una de les notícies.
No, i clar, queda un mes, que també és una situació com molt molt
sí,
delicada, no? Que és que tu tens un mes per acomiadar-te del teu programa
i com t'acomiades, no?
Passa qualsevol cosa, o sigui, poden dir de tot.
És de fet, es diu que la direcció de la cadena volia retardar molt la notícia per no donar marge a la gent del programa
a
fer coses.
És que tens un mes en què cada dia, a més, generes una expectativa. Ahir jo crec que tothom estava veient
a veure què passa.
La primera reacció, no? I clar, cada dia hi haurà algun tipus de...
La broma. O...
I van estar molt bé ahir.
Sí,
I des de xarxes socials s'ha creat una redefinició del que era Sálvame, que sembla que fos la tomba del feixisme, no?
Vull dir,
no digueu que és Telebrossa, perquè realment era l'únic que quedava a Madrid contra la dreta, no?
Sí.
Home, potser...
No caldria exagerar-ho tant.
No cal, no?
No era el programa de significació política més important de la història. No va per aquí.
No, però era el programa que quan jo anava a veure els pares, ara la mare, perquè el pare ja és mort des de fa 2 mesos, estaven veient Sálvame. Que no,
sí, però jo estic molt amb aquella pena
sí,
que t'ha sobte semblat que jo era...
No. Sí, s'ha fet una narració de Sálvame.
Que els meus pares no eren rojos i maricones. Però veien per què? Perquè era entretingut i passaven coses que ells no tenien que està passant, però era entretingut.
Però clar, era una generació, no? Llavors, sí. La gent jove no mirava Sálvame.
80 anys,
no sé. No és veritat, eh? No, jo crec que hi ha molta també, gent jove que mira Sálvame, sí.
Sí, segurament dels programes que hi ha en antena, és a dir, jo crec que és dels que encara la gent jove podia enganxar-se.
Jo, durant el confinament, no sé si se'n podia considerar ja tan jove.
No,
però em refereixo que sí que és cert que veure-ho en algun moment de la tarda, no tota la tarda, perquè era un programa que a mi particularment em carregava, em podia ajudar a desconnectar.
I després apagaves i llegies una novel·la, no? O sigui, una
història. Per compensar.
El que està clar és que no mirava les sèries que li recomanem l'Alejandra.
Això està clar. És que són poc de sèries, però és una cosa que estic treballant, en teràpia. Ja arribarà.
La carència que supliràs.
Mira, doncs, ja que estàs tan faltat de coneixements de sèries i que tenim aquí els nostres experts en sèries, parlem d'aquesta... una altra de les notícies de la setmana, dels últims dies, que és aquesta vaga de guionistes als Estats Units, que jo crec que la pregunta que es fa a tothom és fins a quin punt ens afectarà aquí a les sèries que la gent segueix més.
A veure, en principi trigarem molt a veure l'efecte d'aquesta vaga, primer perquè les sèries de plataformes moltes ja estan rodades, és a dir, que segurament l'any vinent començarem a veure que les sèries que havien d'arribar s'endarrereixen, que s'endarrereix Stranger Things, que s'endarrereix Yellow Jackets, que s'endarrereix Hacks, que són les que sabem de moment que han estat afectades per la vaga, perquè el fet de que els guionistes no puguin estar a plató, si tu un guió no l'entregues i ja està, vull dir, quan tu tens rodatge a plató, normalment hi ha guionistes a plató, perquè aquests guions s'han de revisar, s'han de canviar. Llavors, aquesta gent no està treballant ara perquè estan fent vaga i, a més, el seguiment de la vaga és molt massiu. I durarà molts mesos aquesta vaga. Vull dir, els guionistes dels Estats Units, quan es posen a fer vaga, no es posen a fer vaga per 2 setmanes o 2 dies.
I és que, a més es rumoreja, no només que pot durar 4 mesos, que seria més del que va durar l'última vaga, que és la del 2007, sinó que en les properes setmanes i mesos s'hi podrien unir actors i directors, perquè també han de renovar els seus acords, els sindicats d'actors i de directors, i clar, es podrien trobar que ni tan sols els guions que hi han estat escrits d'algunes sèries dramàtiques es poden rodar o que pel·lícules es puguin rodar encara que no es pugui alterar ni una coma en el guió, i això pot situar la indústria en un punt insòlid. A més, tota la indústria és molt conscient que els seus acords no contemplen el món de l'streaming i que des que han arribat les plataformes han anat perdent qualitat de vida, sobretot els guionistes.
Doncs...
Però aleshores, clar, hi haurà un període, no?, de...
Clar, el que passa és... Una diferència, suposo, que respecte a l'anterior vaga, és que ara les plataformes no només depenen de les produccions nord-americanes, perquè han obert bastant el ventall. Per exemple, Netflix acaba d'anunciar una inversió en produccions coreanes, em sembla que són 2.000 milions de dòlars. Vull dir que les altres indústries sí que funcionaran. En aquest sentit, això ho salva una mica... Però jo no crec que aquesta vaga s'acabi aviat, perquè a més és que estan bastant guerrers, i perquè realment han perdut molt nivell, molt poder adquisitiu, i viuen, aquests guionistes viuen a ciutats especialment cares. Nova York i Los Angeles són extremadament cares, per tant, si el teu sou no s'adequa al nivell de vida d'aquella ciutat, és impossible que tu puguis...
No, això, tot amb el que estàs generant, clar, que tu generes produccions que són cares i que hi ha inversió i que generen uns ingressos i tu no ho estàs veient, no?, retribuït.
I és que abans tu treballaves de guionista en una sèrie d'èxit, encara que no fossis el creador, i segurament durant 5 anys podies viure tranquil·lament encara que se t'acabés el bolo. Avui en dia podem pensar que per el fet que hi ha tantes sèries ha millorat la qualitat de vida, però, per exemple, s'ha trencat l'escala per escalar dins de la professió, perquè les sales de guionistes són molt petites, se'ls hi paga el mínim per conveni a la majoria dels guionistes, i de fet s'ha descobert que en els últims mesos en alguns creadors se'ls hi pagava plussos si decidien contractar el mínim de guionistes possibles. O sigui, podríem dir que el que s'aplica a gran part dels sectors actualment, que és tenir poca gent en nòmina i a la gent pagar-li en freelance, doncs això s'ha estat establint a les sales de guionistes actualment en els Estats Units. I entre això, l'aparició de la intel·ligència artificial, que els hi fa por la idea de tenim un guió escrit per intel·ligència artificial, retoca-me'l i no cobrar tu com a autor i tenir el doble de feina per haver de resoldre aquell horror de guió, no? Entre aquestes cosetes, doncs la situació està insalvable. I, de fet, la sèrie de Bear, que si algú l'ha vist, és aquesta sèrie boníssima que tenim a Disney Plus sobre un xef, hi ha un guionista que hi va treballar, que fa poc va estar convidat a una gala de premis, doncs va haver-se de comprar la corbata o el, com es diu, la corbata de
puny.
Sí, el corbatí se'l va haver de pagar a crèdit perquè no tenia diners, tot i haver participat en una sèrie d'èxit, perquè entenguem fins a quin punt l'estatus a dins de la indústria ha canviat moltíssim.
Una pregunta, els presentadors dels Late Night i dels tal shows es solidaritzen o no amb
els guionistes? Sí, de fet, no s'estan amatent als late shows, i em sembla que Fallon i Seth Meyers, fins i tot, a banda de solidaritzar-se, han establert que la resta de gent de l'equip, que no treballa durant 3 setmanes, encara que no siguin guionistes, perquè no es poden fer programa, cobrin igual, almenys durant 3 setmanes. I, clar, hem de pensar que molts d'aquests presentadors de late shows han sigut guionistes en el passat. Seth Meyers, per exemple, va ser guionista del Saturday Night Live i va participar a l'anterior vaga. Per tant, saben de què estan parlant i saben de la importància de tenir feina de guionista ben pagada.
Sí, però a més, les plataformes Pro sembla que serà difícil arribar a un acord, perquè, clar, s'uneix que ells són conscients que porten anys amb unes condicions que s'han anat deteriorant, però a la vegada les plataformes de continguts, tret de Netflix, totes són deficitàries, perquè no troben la manera de fer viables el seu model de negoci. Així que s'han trobat que les negociacions prèvies han anat fatal, així que no se sap com acabarà tot això, perquè és veritat que els estudis estan en un mal moment, però també és culpa seva. S'han anat erosionant els creatius, que teòricament els continguts són reis, no? I els reis són els que menys cobren. Els creadors de Miércoles han cobrat el mateix per ser la sèrie en llengua anglesa nova més vista de Netflix que si hagués estat un nyap que no hagués vist ningú. I clar, això no s'acaba d'entendre.
En un any us veig parlant de sèries turques, eh?
Sí.
Ja ho hem fet alguna vegada, eh?
Coreanes dominem. Coreanes ho tenim una mica més per la mà.
Sèries mexicanes, aquestes coses que a vegades...
El que calgui aquí, escolta. Mira, perquè aquí és gent que es prepara el guió, Broc, a diferència d'alguns...
Ja els divendres.
Ah, bé, porta aquí, porta dos tallets. Ja no, avui ja ho sé. Avui, mira, avui perquè tenia un passe, però aquí la gent es prepara. I ja que se l'han preparat, no sé si voleu comentar alguna de les estrenes que d'això. Alguna que vulgueu destacar? Una cadascú, perquè anem molt tard.
Bueno, jo crec que hi ha una que podem compartir, que és La Reina Carlota, que és l'espin-off de Los Bridgerton. Why me? Jo, la veritat és que no n'esperava res, perquè jo sóc molt fan dels Bridgerton, però això em feia moltíssima mandra. I no està tan malament. És miniserie, sèrie de 6 capítols, el mateix esquema dels Bridgerton, vull dir que si busqueu marro, hi ha una mica menys de sexe, bastant decebuda en aquest sentit, i... Mm-hmm.
Tu buscaves més tema.
Home, és que la primera temporada feia pujar la temperatura, eh?
Sí, són els Bridgerton.
La primera temporada probablement va provocar un boom de criatures.
Sí. Vaja. I no estan malament, o sigui, la parella protagonista no està malament, no és res de l'altre món. Vull dir, si us agrada els Bridgerton, endavant. I si no us interessen, doncs no us hi acosteu, no?
Jo et diré que estic super d'acord, és totalment addictiva dintre els paràmetres Bridgerton. Em sembla molt més sòlida del que m'esperava i em funciona la química dels protagonistes, que això és el gran miracle d'una producció d'aquestes característiques. Però a mi això d'inventar-te una Anglaterra de finals del segle XVIII en què hi ha tanta diversitat racial i a més fan un experiment per introduir el gran empresariat local a dins de l'aristocràcia. O sigui, hi ha gent de bé negra que introdueixen i passen a tenir títols i clar... A mi, si em fas una història alternativa, una ucronia, el que collons sigui això, em sembla bé, però que les bases siguin una miqueta sòlides, no aplicar un discurs americà per aprofitar vestidets d'època i que, a més, tu intentes entendre com funciona aquest món demogràficament, perquè és allò que dius, a veure... Com ha vingut tota aquesta gent de trets asiàtics
i negres? Però és una fantasia,
m'imagino,
una fantasia clar, boja.
Clar, però com a mínim has de saber-ho argumentar més enllà de...
No bueno, és que estigui, si ho fas, que ja. Pots fer que estigui ben estructurat.
Que estigui no... congruent. Clar, és una reina negra, no?
La reina és negra, sí, és negra. I també es genera tota una aristocràcia al seu voltant. Vale. Però vaja, que no, jo trobo que si ho fas bé o ho fas d'una manera més trencadora i no d'una manera convenient. Perquè, clar, quan sents discursos sobre igualtat davant del servei, que, clar, és allò que dius, per què si hi ha antiracisme, però no antielitisme, ja. I no tenim, jo què sé, matrimonis del mateix sexe, no? Mm. Per què? On posem la línia? Només on...
On posem la guillotina?
Exacte.
El Pere no...
S'ha quedat tranquil, Pere.
El tema coherència històrica...
Sí, ho sento. Ja, ja.